Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.
Un quart d'onze del matí, segona hora d'aquest matí a nosaltres d'avui divendres 4 de febrer del 2011. Com sempre, com cada divendres a aquesta hora, el nostre habitual temps de família des del Centre de Reeducació de Vita amb en Román Pérez. Román, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
Ens havíem quedat quan en Román ens parlava de la necessitat de donar un lloc o que cadascú tingui un lloc en la unitat familiar. Li acabàvem preguntant, doncs bé, entre que el nen o la nena tingui un lloc i entre que el nen o la nena sigui l'amo del lloc, doncs hem de suposar que hi ha una distància important que els pares han de saber, suposo, administrar i regular també. Ens deies que és molt important que tothom se senti més o menys còmplice del que passa a la família, del que passa a casa, del que passa amb els pares, que ningú es quedi aïllat del que passa, no?
Còmplice en el sentit de partícip.
Ah, això
no?
Mateix, sí.
Sí, sí. Bueno, també depèn, també, per exemple, als adolescents els agrada molt aïllar-se, eh? I tenir els seus racons i a part els agrada marcar diferències i distàncies, eh? Com dir, això queda per vosaltres, jo no.
Sí, sí, o no sóc com...
Exactament, però és una forma de participar.
Encara que no ho sembli.
Encara que no ho sembli.
No, és perquè... La no participació és participació,
sí,
també.
Eh? Exacte, però no, és com aquell acudit de l'Eugenio, sembla que era, demanava no sé quantes coses per una feina i el tio arriba allà i a tot el que li demanen diu que no. I diu, però si no tens res de tot, perquè no, dic, vinc per dir que no compteu amb mi. Però bé, ho diu, diríem. I l'adolescent ho fa notar.
I els pares ho han d'entendre d'aquesta manera?
A veure, jo crec, la comprensió és una cosa que és contingent, pot ser-hi o no ser-hi. Si la condició per acceptar és comprendre, l'acceptació serà baixíssima. Perquè dius, això, aquesta frase que diu qui l'entengui que el compri, els adolescents estarien tots en venta, diríem, no? Perquè comprendre, tampoc. Dius, ara, justament, deixa'l. No, deixa'l ser, deixa'l estar, no fa cap mal, no? Però és que no l'entenc. Diu, no l'entens, vale. Ell tampoc t'entén a tu. No entén per què aquest emperrar-se en que s'hagi d'estar al cantó del pare i la mare, no sé, tantes hores al dia, perquè ni ho necessita ni ho vol. Aleshores, entre el lloc hi ha alguna cosa de donar el lloc, hi ha algo de fer-se el lloc.
No? Aleshores, que és un procés recíproc, això.
És dinàmic.
Jo et vaig donant, però tu has d'anar agafant.
O sigui, és al revés.
És al revés?
Sí. Els que donen són els pares.
Sí.
Perquè donen un lloc, per exemple, en l'estimació dels pares, en el món simbòlic dels pares, en la significació que té cada un dels fills... En la vida i en el cap de cada un dels pares. El nano s'hi va trobant amb això. No sé, el gran ha de ser, no sé, podríem posar el fill de Helmut Kohl del
sí,
programa passat.
Sí, sí.
Si el Helmut Kohl hagués volgut, aquest haurà de ser, jo seré el de la reunificació alemana i aquest serà el de la reunificació mundial. No? I potser aquest ni li agrada la política, doncs però bueno, pel pare ja hi ha aquí uns ideals, unes aspiracions, i tot això, diríem, va projectat, va cap al fill, i el fill doncs haurà de veure com amb això que li donen, més el que porta, més el que és, més el que vol ser, com va derivant, no? I com va constituint i construint en aquest lloc, no? En lo familiar.
Això no s'aprèn ni s'explica, es va fent amb el dia a dia?
Sí.
Sí,
sí, sí.
Vull dir, d'una forma molt no sé si dir-ho, natural o d'una manera molt poc dirigida, molt...
A veure, poc dirigent en el sentit de poc conscient.
A això em refereixo. Sí, que, sí.
Molt inconscient, no és una programació, diríem, no? Sí, per això també, si no,
és a dir, van passant coses.
Exactament. Exactament. I de vegades, bueno, lo del gasset no és cap broma, no?
Lo de l'home i la seva circumstància.
Exactament. Exactament. No sé, si el pare no s'hagués quedat sense feina, i no s'hagués, no sé, començat a veure, doncs no hagués passat tota una sèrie de qüestions que no haguessin posat a prova. O sigui, si les circumstàncies també manen i determinen i condicionen, no?
D'acord, doncs fem-ho així d'una forma molt genèrica. Les dificultats fan que una persona agafi el seu lloc o el seu rol d'una manera més ràpida. Un entorn familiar amb dificultats, una certa consciència del que està passant, de la necessitat d'espavilar-se, per exemple, fa que una persona aviat trobi el seu encaix o no?
A veure, depèn de quines dificultats parlem, no? Si les dificultats són amb la realitat, és una cosa. Diríem, no sé, per exemple, uns pares que se'n van a treballar aviat i no poden portar el fill a col·le. És un nen que, no sé, 9 anys, va amb autobús. I clar, tens un altre fill, un pare que té 11, i no agafa l'autobús, i els pares li diuen, bueno, tu has d'espavilar perquè ja ets gran, i l'altre que no agafa cap bus, que ni parlar-ne, que es perderia,
que no sap, que no vol.
Exacte, que porteu vosaltres, que a veure què. Bueno, és a dir, la realitat
condiciona.
Sí, combina, no? Obliga força, i diríem, aquest altre nen, no sé, no té l'opció de triar. No pot dir, bueno, no sé si anar en bus o anar en cotxe. No, és que no hi ha qui porti el cotxe.
I en canvi, el primer, les circumstàncies l'han obligat.
L'altre diu, escolta, porteu-me, com m'heu portat fins ara. No?
El que té totes les facilitats, doncs li costa més renunciar.
Aleshores, hi ha dificultats que impliquen...
M'ha vingut al cap, perquè ens deien abans d'encetar aquesta hora del programa sobre la crisi. Parlava una persona això d'una certa edat i ens deia, esclar, és molt diferent la manera de veure-ho. Quan els que van néixer després de la guerra no tenien res i van començar a tenir coses i les gaudien una darrere l'altra, o l'actual, que venim d'un moment en què tothom ha tingut tothom. Moltes persones han tingut més o menys una cultura del tenir de tot i ara la cultura de la renúncia. Ens ve el cap que, clar, quan un nen sap ja positivament que bé, que no hi ha més sortida que agafar l'autobús per anar al col·legi perquè els pares no d'allò, vinga, ja està. L'altre, que sempre ha tingut la possibilitat que els pares el portessin, li costa molt més acceptar que ha canviat la cosa o que anirà d'una altra manera.
Bueno, però que l'acabaria acceptant, eh? O sigui, si no hi ha cotxe, ni hi ha pares per portar-lo...
Te pongues com te pongues...
Ja ho veuen.
Sí.
Diríem que les dificultats són d'altra ordre. O sigui, quan això es vol inculcar, diríem, des de posicions ideològiques, és més complexa, perquè la realitat això apreta.
Unes són les de la realitat, les de l'entorn. Hi ha, està clar, dificultats, no ho sé, o entrebancs afectius també, que poden fer que una persona, moltes vegades que diuen, home, aquest nen o aquesta nena sembla més gran del que és. Llavors poden explicar que a casa seva hi ha hagut dificultats, hi ha hagut problemes d'aquest tipus?
A veure, ja en diríem vincles en els que els fills són, per exemple, menys autònoms, no? O hi ha vincles en els que els pares o la mare procura o dona una quantitat de coses que el fill no se les ha de buscar perquè ja les té, I aquí quan la mare diu o el pare diu, busca tu, l'altre diu, sí, ja aniré. Però entretant ho va tenint. Aleshores, no hi ha la carència. No? Aleshores, no està privat d'això. Amb la qual cosa no es mou, ni veu el valor ni la gràcia. Això, per exemple, parles amb... Hi havia un escriptor que deia que el que més uneix a les persones és l'edat. Més que les nacionalitats, que el gènere i que tot. No? I de vegades dius, però ja tenia raó. No? No, si parles amb gent, no sé, no? Que són pares de fills adolescents o grans, et diuen, ostres, és que nosaltres, no, a la vostra edat o abans de la vostra edat, ja estàvem buscant maneres no, de tenir uns calerons, de valdre'ns per nostre compte. I és ara, diu, i per què fer? Home, per treballar, per ser independent. Diu, no, no, tu dona'm les peles que jo ja vaig bé, eh? No t'amoïnis. Que... Home, però treballa perquè així t'enteres. Diu, no, cap pressa. Diu, per què fer? Per fer peles. Diu, si ja me les dones tu. Diu, tu continua així que anem bé, no passa res, eh? No et preocupis per mi, que jo no treballo, estic la merda bé, no necessito ser independent en aquest sentit. Perquè ho són en molts altres, eh? D'acord. Ho són en molts altres. Diria, en quin sentit abans necessitava la independència? Perquè com anessis a demanar-li al pare, escolta, dona'm, no sé, no, mil pales per anar a la discoteca, no sé, et quedava mirant i deia, sí, ara vaig.
Sí, ara vaig.
Seu, espera't i ja vindran.
Clar, des del punt de vista de fer-se un lloc... Quina de les dues, diguem-ne, opcions és la més enriquidora o la més adequada o la més...
Bueno, a veure, interessant la pregunta.
Mm-hmm. Per si les carències ajuden a fer-se un lloc.
El que ajuda és el que fa de motor per mobilitzar aquests objectes en faci càrrec de les seves necessitats. Mm? De vegades si és la realitat.
Si et falta alguna cosa, seràs més conscient, en principi.
Sí, si et falta alguna cosa, potser la desitjaràs més. Mm? O veuràs que com no te la procuris tu, val lluit.
No te la procurarà ningú.
Exactament.
Però i veuràs no... el valor que té quan l'hagis aconseguida. Exacte. Després d'un esforç, sí, per procurar-la.
A veure, o d'un esforç, o d'un acte intel·ligent, o,
el que sigui.
Que sigui, no? És a dir, però que tu has posat als mitjans...
Per aconseguir-ho.
Sí, jo, a veure, jo no sóc un fanàtic de l'esforç. Vull dir, si tu pots aconseguir amb menys esforç, fenomenal. Fenomenal. Dintre d'una cosa digna, diríem.
Sí, sí, sí. Dintre d'una cosa digna, dintre d'uns paràmetres. Sí,
exactament, no és qüestió de ser un delinqüent o un mafiós, no. Però diríem, si tu has de fer, no sé, una sanja i tens un bobicat d'aquests i ho pots fer pim-pum-pum, molt millor que anar piqui-pala. Exacte. No? I deslumar-te. Bueno, ara, entre no tenir la d'allò, el que necessites, i haver d'esforçar-te per fer-ho, pues sí, pues l'esforç. L'esforç com a mitjà per arribar a obtenir això que necessites. Que a més, com a l'esforç esteu, ja fa servir el cap, ja mires de maximitzar, optimitzar els resultats i minimitzar els esforços.
D'acord. És que ens hem posat en dues situacions. Una, el lloc li fan els pares, i en un altre, el lloc se'l fa un mateix.
Bueno, a veure, just el lloc es fa, diríem, de les dues maneres. El que passa és que si els pares... Això que dèiem l'altre dia, no? Quan la mare diu, jo vull el millor per tu, eh? o jo sé el que tu necessites. No, el fill diu, bueno, pues, vinga, treballa, porta'm tot el que necessito.
I endavant.
Sí, i a part començarà, això no ho vull, eh? Diu, oi, però si és molt... No ho vull. I clar, i diu, però què vols? Diu, no sé, tu continua't ocupant-te de les meves necessitats
i ves, jo ja et
aniré
dient...
la carta i jo vaig dient, això sí, això no, això sí,
sí,
això no.
Sí, sí, m'agrada l'arròs i no m'agrada no sé.
Exacte,
ho exageré, però d'acord, d'acord. És una caricatura d'uns pares, o en aquest cas una mare, que fabrica, per dir-ho d'alguna manera, un lloc pel seu fill, o què?
Efectivament, que està massa... O sigui, que en la fabricació del lloc del fill està massa el seu propi lloc, o la seva pròpia història, o el seu propi ideal. A veure, aquests components són necessaris, però quan, diríem, quan estan massa exacerbats i deixen poc lloc, justament que el nano es pregunti si vol o no vol, si necessita o no necessita, a que prioritzi, a que treballi, no?
I en canvi, suposo que paral·lelament aquest nen o aquesta nena anirà agafant un pes específic tan fort en la vida de la mare, que acabarà convertint-se en el rei.
Podria ser.
El seu lloc serà un lloc, diguem-ne, que, amb una finalitat mig perversa, no? Sí. La mare em servirà amb tot allò que jo vulgui i en tots els desitjos que...
Efectivament, sí. Que això seria una perversió.
Seria una perversió.
O
això no és fer-se un lloc.
Bueno,
això és equivocar el paper, o què?
És un lloc, si això es radicalitza, sí. Si aquell nano està per la pura satisfacció de la mare, és un objecte. No? És un objecte de la mare. No té vida pròpia, ni té necessitats pròpies. Les necessitats són les que té la mare, no el fill. I això pot donar, si és una cosa molt exagerada, pot donar lloc a una psicosi, per exemple, a un autisme. A veure, sense desatendre els components constitucionals i genètics que puguin haver-hi, però en si, les circumstàncies ambientals...
T'ho dic per aquí. Com t'hem servir totes les necessitats del fill o la filla perquè la mare acabarà sent una minyona del fill, com no, vigili?
O una minyona, o una esclava, no?
Diguem-li com
sigui. O una súbdita, no?
O una súbdita.
Diríem, o sigui...
Sí, sí.
Però qui converteix aquell nen en un rei? Només la mare el pot convertir en un rei. Si no, no serà cap rei. I el pare, amb l'aquiescència del pare.
S'haurà creat un lloc, això està clar.
Sí, però un lloc que diríem ve molt tintat per, a veure, per exemple, perquè tingui tot el que la mare no va tenir. La mare bé hagués volgut tenir un lloc de reina, i era la Ventafocs a casa seva. Diu, però ara... No, com es diu, s'havia dit, no sé quin rei, el pare del rei Juan Carlos.
Això pot venir d'una circumstància personal així? És a dir, d'una mare que digui el meu fill o la meva filla no li passarà el que a mi em va passar?
No t'has escoltat mai?
Sí, sí, és una frase que s'escolta.
Això...
Que no és una mala frase, hem de suposar. Forma part d'aquests bons desitjos... És a dir, jo ho vaig passar malament i jo no vull que el meu fill ho passi malament.
Però aquest desig és un desig matern. La qüestió és com s'articula amb el desig del fill. Perquè si no, és un objecte del desig de la mare.
I això acabarà perjudicant la mare i perjudicant tothom.
Sí, el fill sobretot.
Encara que no ho sembli, encara que el fill tingui amb la mare o pugui tenir amb la mare unes actituds...
A veure, el rei de la casa... se'n va al preescolar i qui serà? Un dels 25. Entra en democràcia, ja no és el monarca.
Ja no estarà en perill.
És el pueblo llano. Dius, ostres, mal assumpto. On estan aquí els meus?
Sí, sí, tot allò que tinc aquí està.
La meva cort.
Sí, sí, la gent que em serveix on és.
I aquell que m'adula per cada cosa que faci, encara que ni la faci. On és? Doncs no hi són.
De nou fas caricatura, però això és així.
Sí, 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 a veure, hi ha algú que, o sigui, per què tenir fills? No? Abans, per exemple, eren més pragmàtics. Per què necessites fills? Home, hi ha molta feina, el clan familiar, quan més nombrós, també més boques a alimentar, però més braços a treballar. Les dones fan una quantitat de feina, que era una cosa absolutament impressionant, el que s'arribava a fer, totes tradicionalment, a més, i els homes també, no? Els barons i de nens ja començaven a treballar. Diríem, potser era més justament, més la cosa amb la realitat. Que no és, a veure, no es contradiu amb l'altre que vaig a dir, però que ara està molt més això que no pas l'altra part. Ningú pensa ara en tenir fills perquè treballin o perquè...
Sí, no? perquè els 14 anys vagin a treballar.
Sí, o els 9.
Sí, sí, sí.
No es pensa així. Està més, justament, no? Perquè sigui o perquè vingui a colmar molts dels somnis aparcats de cada un dels pares. Que ja va bé que sigui així, que ja és important. Que això sigui un component.
L'especialista vol dir que el punt de partida és millor.
Exactament, exactament. O sigui, que hi hagi tota una expectativa. I és mirat això com una espècie de rei. Està bé. His Majesty the Baby, no? La seva majestat, el bebé. Molt bé, fins aquí. Però això ha de venir també atravessat per altres qüestions, és a dir, que a més de tenir això, aquesta mare també té un desig pel seu marit o pel seu company i té aspiracions que han de ser satisfetes pel seu company, no pel seu bebé. Té amigues... No, li agrada fer, té altres interessos al món que no els haurà de satisfer aquest bebè. No, amb la qual és així, però parcialment.
Tenim la sensació que quan parles així situes molt el rol de la mare en la responsabilitat de crear reis o reines de la casa, més que el pare.
A veure, sí.
Sí?
El pare, és que el pare en aquells moments és un suport molt important per la mare, o sigui, potser està més com a... recordant-li a la mare del
aquell,
món.
És aquell pare que diu que li permets tot, és aquell pare que...
A veure, què passa? Que diríem... per exemple, això es veu, per posar un exemple bastant exagerat, no? El pare, quan està el pare, les coses van d'una manera, a la que se'n va per la porta, ja tot deixa de funcionar com anava, perquè està la mare i la mare... ja, per exemple, no sé, ja surt de l'habitació, ja comença a veure la tele, ja, perquè totes les previsions de tot això ja no funcionen.
La norma és una altra, vaja.
Exactament. Aleshores, o la norma està inscrita en la mare, i la mare, diríem, que també ha tingut un pare que l'ha marcat coses, diu, no, no, ja sé jo, com a persona que sóc, que les normes han de funcionar, i que el meu company... I jo diria, ell també diu coses, jo també dic coses, i les normes han d'operar, i jo les haig de fer valer. Estigui el pare o no estigui el pare, perquè a més, ella també les sent i les nota i les percep. Si no és així, està molt complicada la cosa. Perquè per més que el pare vulgui posar una... operaran relativament poc.
D'acord. Vist així, què fa el pare que no fa la mare? Perquè les coses d'alguna manera es posin a lloc quan ell és a casa i es perdin quan se'n va. Què fa aquest pare? Que posa ordre, exerceix d'home dolent, exerceix del pitjor paper de la pel·lícula, o què fa?
Sí. Poden passar-li moltes
d'aquestes coses.
Sí, pot passar a ser l'ogro, no? També per la mare.
Sí, sí, sí. L'ogro en el sentit de què? Compte amb el que fas, que li diré a ton pare.
A veure, no? que just, però el problema en el conte, que, o sigui, una cosa és dir, el pare, encara que no estigui aquí, està participant de tot això, perquè aquí estic jo per dir que el pare està participant de tot això.
D'acord.
Si la qüestió és, en realitat, el pare no participa de res i jo no participo de res de lo que diu aquest senyor, però clar, quan està ell, com és un ogro, doncs jo també, com una nena més de la casa, maig, tal, a la que surt per la porta, ja està. S'ha acabat, no? Aleshores, clar que és un ogro. I ja ton pare és una amenaça per a tots.
Estirant del fil, començàvem aquesta conversa amb el tema d'en Roman sobre la necessitat de fer-se un lloc, però resulta que gairebé estàs dient que quan arriba un nou membre a la família, tothom s'ha de fer el lloc aquí. És a dir, hi ha una recomposició de llocs.
Absolutament. Absolutament. I radical. És una recomposició molt radical. I a cada
no
membre...
és el fet que algú se li... sinó que tothom s'ha de...
No és un afegitó.
No és un afegitó.
No. És un revulsiu que fa que, inclús per la parella, no? Amb el primer fill, l'impacte és important. No? És una resituació, per exemple, per l'home, alguns homes es senten això com una mica abandonats, com una mica...
Menystinguts,
sí.
Com un siri, vaja.
Perquè, a veure, perquè, escolta'm, abans quan jo venia tu, i ara arribo i, escolta, i només dius, agafa el vidre d'allà, fes no sé què, i has fet el bany, i ja estàs als nervis, no? I abans que ens posàvem aquí, no
tan
sé,
tranquils,
miràvem la sèrie...
Sí, l'enyor de vaja.
Sí, sí, és a dir, bueno, certes pèrdues, certes renúncies, certes postergacions, i això depèn molt de que el pare sàpiga posar-se a tot de la situació, també.
D'acord, però perquè el fill o la filla pugui tenir un lloc dins aquesta unitat familiar,
sí,
depèn molt del rol de la mare o depèn molt dels pares de la parella en general?
De tot. I de depèn tot. De la mare en particular, del pare en particular i de la relació de parella també. És a dir, tot això s'articula. També la infància dels propis pares juga molt, les famílies dels pares, els pares d'elles,
hi ha el paper dins aquesta,
sí, com diríem, com aquesta parella aconsegueix mantenir certa autonomia respecte
a la resta de la família.
Oh, clar. Que no...
O sigui, la presència d'altres membres de la família molt en aquests primers anys de...
Sí,
d'acord.
Sí, i l'autonomia dels propis pares, és a dir, per exemple, el que és bastant clàssic és que
les sogres,
exactament, però
participin d'una forma activa.
Sí, però no com a sogra, o sigui, no per sogres, sinó, sí. Perquè diem, abans de tenir fills...
Sinó per dones i mares.
I ara, exactament, sinó per mare de la mare. Perquè abans de tenir fills ja eren sogres. Si estaven casats, no?
Sí.
Ja eren sogres. I ja que diem això de casats, de vegades hi ha parelles que porten moltíssims anys juntes, que han començat de molt jove o d'adolescents, i després de 15 anys d'estar junts o 10 de convivència o més, apareix un fill, no, perquè el busquen, a veure, i el volen.
Sí.
Pues la sacsejada que implica això és molt important, perquè diríem, és un canvi que tots dos notaran molt, i que costa, i és costós de fer.
Els avis no s'hi fiquen tant, per dir-ho així. Per dir-ho així, ja saps que aquestes coses ja no les
fan les senyores. Bueno, a veure...
A buscar la canalla al col·legi i tot això, sí, però aquest paper que dius tu, la mare de la mare...
Sí, i espera't, i tampoc la fa la mare del pare. El que és més, inclús fa una mica de nosa, perquè diríem, els patrons...
Això és també una altra recol·locació de rols, no?
Pues sí.
A veure qui fa nosa aquí entre tanta gent per una criatura.
Pues sí. I tiets, i qui l'agafa, i qui no l'agafa, qui el malcria, i qui no li dona,
i a qui
tal.
Plora, i a qui riu, sí. I a qui li diu hola, i a qui no li diu res, no?
Exactament. Aquí, com si fos la joguina de la família. I per exemple, la mare diu no. No, o per exemple, depèn de la personalitat també de la mare, li costarà molt dir no, escolta'm, digue-li als teus germans
o del pare de veure la seva sogra, la mare de la seva dona, quan no la vol veure a casa i vinga, ja està,
per exemple, no? I com arribar a un cert entente, però veus que són una quantitat de o sigui, d'aquí és
on de cosetes a tocar
de vincles, no? Són tota una xarxa que diríem que s'ha anat quedant més esquifida, diríem, amb el temps, no? Però sempre havia sigut molt, molt rica aquesta xarxa, no? De moltes persones que també, diríem, col·laboren o participen en el lloc d'aquest infant. També és net dels seus avis, és nebot
dels seus oncles. Fillets.
Exactament. I tot això conforma el lloc. I els pares, diríem, això que quan abans parlàvem de les separacions fa unes setmanes, són persones, s'han d'aguantar a si mateixos, han de ser parelles i a més pares i mares. Però vull dir que és una multiplicació de llocs, de responsabilitats, de funcions. Diríem que de vegades, o sigui, les mares, per exemple, s'han de fer fortes per contestar i defendre
el seu paper,
exactament, la seva funció materna davant de, per exemple, una sogra molt intrusiva o una mare molt intrusiva que està dient, nina, què tal, què no li has posat, què no li has tret, mare, o pares o te'n vas. Això no ho aguanto més.
Sembla que no ho havies definit mai, això de la sogra intrusiva. De la sogra intrusiva.
A veure...
No, de bon rotllo diu en Roman.
Pot ser-ho o no ser-ho. La mare també pot ser intrusiva.
Sí. Però això arriba una criatura en una casa, rom, te la deixa.
O per exemple, o critiques vella, ai, és que la té tan tapada, és que ja veuràs que agafarà el sarampió i què tal... No? I que, a veure, si és una persona més tímida, aquesta mare, no? Es va posar en cara, es va sentir fatal, una ràbia per dintre, d'aquí t'espero, i diu, aquesta senyora ja callarà, no? Després se l'agafarà, no sé, amb el marit i li dirà, o la teva mare calla, no sé el que faré, però de vegades és això, sí, que no saben què fer.
Li pots dir ta mare que em deixin passar?
Sí, exactament, i l'altre diu, què vols que li digui a la mare? O ja li digui a la mare, digue-li tu, l'altre diu, què vols que li digui si jo... Bueno, són coses que...
tornem a repetir, poder... hem començat pel lloc de la criatura,
però fixa, i estem parlant del lloc de la mare, el lloc del pare, respecte
dels oncles, dels avis.
Sí, és una cosa transgeneracional, diríem, mínim estem parlant de tres generacions en quant al lloc d'aquest fill, o sigui, va lligat al lloc dels pares i als avis.
Clar, no ho sabràs mai, per professional que siguis, i si el nen parlés, què diria, probablement?
Del que veu...
Que ho deixessin una mica en pau o ja m'està bé? Què creus que diria?
A veure, Jo crec, de vegades diria que, per exemple, no necessita tanta gent al seu voltant, que vol estar, no sé,
començant ja de la clínica. Ja ho dic des del teu punt de vista de testimoni, de si a vegades, veritablement, allò que veus un nen enmig de tanta gent i si el nen es deu angoixar més que no altra cosa en algunes d'aquestes situacions.
És molt curiós. Jo diria, no, me'n recordo fa temps, no, que estava en un espai per a infants i les mares venien preguntant, bueno, i què s'ha de fer quan tal, no? I què deia el pare? Què diu el pare? I de vegades aquí, com? El pare? Diu, què vols que digui? Diu, no sé, què diu? Diu algo, no? Diu, no, li has preguntat? Diu, no, tampoc. Diu, bueno, potser comença per aquí, no? Pregunta-li a ell. Dic, perquè també molts dels nanos, no? Tu veus, per exemple, nens, de vegades, bebès, no sé, de 7-8 mesos, que el pare llença 3 metres cap amunt, no? O 2 metres cap amunt, que tu, això li fas a un altre nadó i el mates d'un infart. I aquest altre, una risotada, si riu...
M'has dit que hi manja clàssica de vinga.
Sí, sí. I hi ha nanos que no els agrada, però hi ha uns que estan adaptats al seu pare. I ja els està bé. Que diríem que... O sigui, que això és molt difícil d'objectivar. A veure, un nen se'l pot llençar quan té 6 mesos, 15 centímetres. Quan té 8, ja pot ser mig metro. Perquè és que no. Depèn molt del pare, de la mare. Aleshores, què diria aquest nen? El que és, diríem, hi ha algo que també el nen es fa als pares que té. No? Ja sap que pot esperar i que no pot esperar, d'alguna manera, no? Perquè va tenint vivències.
Sí, que som com una esponja.
I tant. I d'una plasticitat immensa. Molt gran, la capacitat adaptativa. El que passa, i la part més difícil, és la terrible inermitat d'aquell bebè, no? La immensa dependència que té d'aquests pares. Aleshores, tota la qüestió d'estar present i sostingut i al mateix temps que l'ajudin a suportar les separacions... és la metàfora aquella del puercoespín, no? Com fan per passar l'hivern, no? Si estan massa lluny es congelen, i si es posen molt a prop es punxen els uns amb els altres. Han de tenir una distància que ni es punxin ni es morin de fred, no? Una distància de vida, no? Que permeti, que dongui, però que permeti també certa llibertat, certa separació, és a dir, unió i separació.
Una qüestió final. Després d'aquest, diguem-ne, període inicial en què el fill o la filla haurà capitalitzat l'atenció de bona part de la família, hem de suposar que el temps farà garballar totes aquestes relacions i en quedaran algunes dins l'univers bàsic d'aquest fill o d'aquesta filla, no?
Sí, que hi ha una certa criba.
Hi ha una certa criba.
Per exemple, si aquest és el primer de les dues cases, el primer fill de les dues famílies, clar, si és el DC, és una altra història.
D'acord.
Qui són els que, per exemple, estan fets per perdurar? Els padrins. No? Per exemple? Si més no, del títol.
Sí.
Se'ls dona, els pares...
És cert.
La madrina, no, la padrina i el padrí.
Vinga.
Pam. Que han d'estar, i s'espera, i s'aspira que estiguin, tinguin un lloc justament particular respecte a aquell fill en concret.
Sí, perquè els pares han decidit que així sigui.
I aquí, per exemple, molts nens t'ho diuen, és el tiet, no, és el padrí. El nano diu, cuidado, tiets, a punta pala. Diu, padrins un, només en tinc aquest. Però també rep un tracte de fillol, no?
Diguem-ne, singularitzat, sí, o diferenciat.
Sí.
10 i 49 minuts, com més padrins, més endins, que diu la dita catalana, eh? Divendres que ve hi tornarem, però ja ho veuen que han començat intentant allò, trobar el lloc per al fill o la filla, i la feina és trobar un lloc en cadascun dels membres de la família.
Efectivament.
Dins d'aquest univers...
que està molt interrelacionat una cosa amb l'altra.
Una cosa amb l'altra. El divendres que ve hi seguirem, com no, des del Centre de Reeducació de Vita al carrer Pau Barbeig número 16, amb en Roman Pérez. Roman, gràcies.
A vosaltres.
Fins divendres que ve.
Fins divendres.